Tot costa.
Se'ns estan acabant les existències de crispetes. Si fa una setmana anaven a cops de puny, ara ja són directament ganivetades. Que Mbappé embesteixi contra Arbeloa com ho va fer ahir parla bastant pitjor de l'egocèntric davanter que del difunt entrenador. En tot cas, ja pot venir Mourinho o l'inventor del futbol que amb un vestidor tan corcat tindrà una feinada de por.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres, 15 de maig de 2026, l'endemà de l'últim capítol de la temporada de Madrid se quema. Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explica?
Doncs que aquesta crisi del Madrid continua marcant l'agenda del pa. Avui en tornarem a sucar. Els xiulets del Bernabéu a Mbappé van quedar enterrats en el moment en què el francès va decidir assenyalar el seu entrenador per haver-lo deixat a la banqueta. Es veu que, segons Mbappé, Arbeloa li havia dit que era el quart davanter de la plantilla.
Sí, home, és un moment, per la història del futbol, Mbappé dient, tengo que demostrar que soy mejor que más tanto, ¿no?
Sí,
que
sí.
Això, aquí... jo, després d'això, vaig estar a punt de caure inconscient.
T'haig de dir que aquí Mbappé va guanyar un enemic més també al vestidor, perquè, no?, hi ha una mica de sorna.
Sí, potser en bastant tu, no?, l'any vinent ja tampoc hi és, però...
Podria ser. Ara de seguida l'escoltarem, a Mbappé, i la resposta d'Arbeloa, que va entrar a la sala de premsa sense conèixer que la seva estrella havia dit tot
això. Departament de Comunicació del Madrid aquesta setmana està de vacances,
sí,
tot.
Sí. Bé, tot plegat mentre Mourinho apunta a ser el nou tècnic, per tant, la setmana vinent tindrem nous episodis del Circ Blanc. Avui, a la prèvia de l'Estoril Benfica de la Lliga Portuguesa, Mourinho ha explicat que té una oferta del Benfica per renovar el seu contracte, perquè no se l'ha mirat encara.
Tot això ben engreixat amb totes les veus que heu d'escoltar, si no les heu escoltat ja a aquesta hora, i evidentment amb tots els nostres comentaris, mirades, i també passarem per França per saber si això d'Mbappé com a buscar raons és nou o ja venia de sèrie. En fi, que dedicarem un capítol completet al que està passant al Bernabéu un dia més.
I mentrestant, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari a Florentino Pérez, concretament per aquella frase de corrupció sistèmica. Demanen que el Madrid i el seu president facin comunicat de disculpes per les seves declaracions contra els àrbitres. De fet, també va dir que els àrbitres estaven enriquint
amb
els diners del Barça.
Bé, també et dic que amb el temps que fa que parlem de si algú ha de denunciar o no els famosos vídeos, jo m'imagino Florentino dient el mateix que va dir del Barça, oye, pues que me demanden.
Pel que fa a la lluita pel descens, l'empat del Girona el deixa al límit, amb 40 punts, un per sobre del descens, i la visita al Metropolitano aquest diumenge.
I com seria la cosa si no existís Estuani?
Exacte, recordem que ahir van empatar amb la Real Societat gràcies a un gol d'Estuani. S'havia avançat un gol de John Martín a la sortida d'un córner. La Real Societat va empatar Estuani ja a la segona part. Amb aquest empat, insistim, el Girona ho té complicat aquest diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid. Li queda l'última bala de jugar contra l'Elx, un rival a priori directe a l'última jornada, a Montilivi.
És veritat que l'Atlètic de Madrid té baixes per donar i per vendre, però igualment, òbviament, és un partit complicat.
L'Espanyol, en canvi, va a Pamplona amb 42 punts, una victòria al salva i un empat podria ser que també. Tenim el Sergi Andreu fent números, sí, i ens explicarà tot plegat. Ara m'explicava que fins i tot poden arribar a l'última jornada. Pot passar que hi hagi fins a 9 equips amb 43 punts i que dos d'aquests 9 equips baixin a segona divisió. Seria una, probablement una combinació rocambolesca, i ens ho farà facilet el Sergi.
Aquest aquests últims dies actua en parella Eduard Solà i el Neguita Montilivi i avui Sergi Andreu amb aquesta calculadora del descens.
I el Barça femení ja és a Gran Canària, on demà a les 9 del vespre jugarà la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. En els pròxims minuts està previst que parli Pere Romeu i també Marta Torrejón. Més tard ja els sentirem.
El final és a les 9, no hem mogut més l'hora de la final.
El final és a les 9 del vespre. Bé, si l'amic Tebas hagués decidit canviar un altre cop, doncs hauria pogut haver-hi canvi, però no.
D'aquí a demà, vés a saber. Però almenys els aficionats de Les Palmes hi podran anar, o no?
Se n'havien venut 21.000 entrades. Sí, és que pel que sigui no confiaves en els socis de Les Palmes.
No, la veritat és que no.
Doncs sí, hi haurà un bon ambient, no tenen gaire cites grans a Gran Canària i hi haurà un bon ambient a l'estadi. L'estadi crec que té capacitat per 30.000, veurem si...
No, 21.000, és gairebé ple.
Bé, això comentaven aquesta setmana els mitjans locals. I un últim apunt, l'EM Lleida ha comunicat que un cop acabi la temporada el tècnic Rubén López deixarà la banqueta. L'EM era la primera ref femenina i ha perdut la categoria. En bàsquet, el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Club Blaugrana ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que es treballa de manera conjunta i ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb cap entrenador.
Tot això arran de diverses informacions periodístiques que parlen de contactes amb Ivonne Navarro, l'actual entrenador de l'Unicaja, i tot plegat arran d'aquella famosa roda de premsa en què Xavi Pascual va dir ja ho veurem si serem la temporada vinent, i des d'aleshores ha quedat una mena d'elefant a l'habitació que avui intentarem resoldre amb l'Ernest Macià.
En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina. Ara fa uns minuts ha acabat el partit entre el Vigas i Riells i el Benvibre. Ha guanyat el Benvibre per 4-2. Per tant, perdem un integrant català en aquest sentit, però l'últim quart de final l'ha de jugar al Palau, que s'enfrontarà al Gijón a partir de les 8 del vespre. La primera semifinal va quedar definida ahir, la jugaran el Vilassana i el Fraga. En tennis, el Masters 1000 de Roma, avui es disputen les semifinals masculines. Tenim ja la primera, de fet, ja acaba de finalitzar la primera de les semifinals. Casper Ruud ha guanyat Darderi per un doble 6-1. Ara està previst a partir de les 7, encara no ha començat el partit entre Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Recordem que en categoria femenina la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Elina Svitolina juguen demà a la final. En ciclisme, Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa del líder amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I acabem amb motos. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. En canvi, haurem de fer repesca, Maverick Viñales i Àlex Rins.
Un gran premi que, ja ho sabeu, podreu seguir durant tot el cap de setmana, tant a TV3 com aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, evidentment amb el Dami Aguilar, que al tram final del programa ens farà 5 cèntims de com ha anat aquesta primera jornada d'entrenaments. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Arribem aquest divendres, joanès. Sí. Avui juguem i us preguntem qui fitxaríeu abans pel Barça. Mbappé o Vinícius? A la Gemma no li fa gràcia la pregunta, ja l'estic veient.
A la Gemma aquesta setmana no li fa gràcia res.
No creguis, no creguis. Qui fitxaríeu abans pel Barça, Mbappé o Vinícius? Jo tenia una altra proposta, però entenc que aquesta... després us l'explico, si tenim temps, en els oients, quina és la meva proposta, perquè aquella jo crec que és més difícil encara.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Sergi Soler, que s'ha assabentat del xou de Kilian aquest matí quan s'ha llevat.
Sí,
bona tarda.
Sí mateix.
Tot bé?
Tot bé. Preocupat pel Barça de bàsquet, però s'ho campa.
Sí, preocupat? Sí?
Sí. M'agraden aquestes coses.
No t'agraden?
No.
Però és ja xup-xup de fa setmanes. Ja.
Bueno, el va deixar obert Pasqual, no?
Sí, ningú ha tancat.
Arran de que no li facin ni cas a dintre.
I ningú ho ha tancat, no, i avui qual? Fan un comunicat una mica turut, en fi. Bé, ja en parlarem després.
Que no s'han reunit, però tu pots parlar amb gent sense reunir-te. No?
Un WhatsApp?
El comunicat posa, desmenteix una reunió, no? Mm. Tu pots arribar a un acord amb algú sense reunir-te.
Què vols dir, parlant amb el seu agent?
O amb ell directament, amb Vivo Navarro.
Per WhatsApp.
Bueno, pots parlar per telèfon.
Ah, vols dir
no
que...
No cal reunir-te físicament.
Han desmentit una reunió. Mm. A veure, no? Vaig a mirar el comunicat. No?
Ara,
però...
bé.
Però vaja, sí, segur que te l'has mirat.
Sergi de Torrecollons, eh?
Sí, també. Oriol Domènech, bona tarda. Avui hi haurà sessió de Torrecollons, no et preocupis.
I rebràs, no et preocupis. Tu,
sí, rebré? Molt bé, així m'agrada. Hemos venido a jugar. Lady Gemma Herrera...
L'has deixat per l'última i mira la cara. Mira la cara, que ja s'està rient.
Anaves a ser la segona, però l'Oriol ha intervingut. Tot bé, Gemma?
Sí, tot bé. Tot molt calmat i molt entretinguda. Molt bé.
D'això no ens podem queixar, perquè ens han amenitzat aquella setmana mig de ressaca després de la rua que dius... Ai, ara que...
I el que queda. Que encara queden dues setmanes.
Dilluns no vinc a treballar si no hi ha un comunicat anunciant el fitxatge de Mourinho. Ja t'ho dic així de clar. En fi, tindrem temps per parlar de tot. El Sergi ha demanat hores extres i es quedarà quan entri al Macià per parlar del Barça.
Ell domina més.
A tot això, avui és divendres i no perdrem els costums. Hi ha tutoria i, per tant, aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un partit de futbol jugat a l'estat espanyol durant el segle XX. Quin partit és?
Facilíssim.
Home, no ens dona gaire pistes. No?
Home, segle XX, t'elimina tot el que seria els últims 26 anys.
Sí, home.
Va, era Florentino.
Al segle XX, a l'estat espanyol es van jugar uns quants
sí,
partits de futbol.
Sí, però bé, ja veus que vintage.
No? Molt bé, això és veritat. Molt bé, doncs d'aquí una estona, segona, tercera, per anar aclarint conceptes, ja sabem que no és Leo Messi, perquè avui busquem un partit. I dit això, i abans d'entrar en matèria, que me lo quitan de las manos, a Tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Parlem una estoneta de golf i de futbol?
Per això estem aquí, no?
Pep Guardiola, bona tarda.
Bona tarda. Sí, no, jo no descarto mai tornar a la pedrera. Un partit per setmana, amb això sí que no ho descarto mai, perquè és un lloc que tinc tan bons records, va ser tan formatiu per mi, un partit per setmana...
Crec que te la podrem oferir.
Però, no, jo vacant de futbol base, no. Jo entrenaré el futbol base.
Ah, no vols ser el director del futbol base.
No.
Però aquí hi ha molta feina a fer que no sé si també t'agradaria.
No. Negociar amb representants? No, ni d'acord. Jo al camp.
Tot costa una dècada.
Pep Guardiola, el dia que hi vam poder conversar amb motiu del... No sé si era la primera edició del Legends Trophy. Si no era la primera, era la segona, una de les primeres, sí. el PGA de Caldes de
Malavella. Sí.
No, Malavella, sempre... Sí, clar, que Montbui està amb Carlos, sí. I, en fi, un Pep Guardiola que demà juga a la final de la CAP contra el Chelsea a Wembley i enmig d'una sèrie de rumors sobre el seu futur. Ahir The Athletic publicava que Lorenzo Buenaventura i Mancisidor, que no sé com es diu de nom, de pila, l'entrenador de porters, deixen la disciplina del City. Per tant, si l'Oriol no té més informació al respecte, ho deixarem.
No, però home, jo crec que aquestes dues idees són impactants.
A mi em van cridar l'atenció, sí.
Costa de creure...
Si són dos tios que han estat...
L'entrenador de porters et diria, però sense Lorenzo Buenaventura...
L'acompanyat sempre, no?
A tot arreu, al Bayern, al Barça, per descomptat. Fins al Barça Atlètic ja hi era? No.
No,
diria que no. Va arribar al primer equip. Però bé, és tota la carrera d'entrenador de Pep Guardiola. Bé, veurem si això és indicatiu. Bé, significatiu és, veurem si és decisiu en la decisió que prengui Guardiola aquest estiu. I dit això, ja no us farem esperar més. Entrem en matèria.
Madrid. El boig de la Castellana.
M'imagino el David Sánchez i és una setmana com si el Barça hagués guanyat dues Copes d'Europa. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
És la millor setmana des que vius a Madrid?
Que jo ho recordi, sí, sí. Sens dubte, perquè a més no tenim sensació de que això s'acabi després del capítol Arbeloa-Mbappé. És a dir, que encara queden dos o tres setmanes de jarana que diuen per aquí a la capital d'Espanya.
Dues o tres, eh? O sigui, gairebé ja empalmarem amb el Mundial, ens esteu fent l'estiu.
Sí, sí. Fins que anunciïn el nou entrenador...
Perfecte.
...de la banqueta del Madrid la propera temporada,
però
encara
això,
hi haurà més
però
capítols.
Però això dilluns, no?
Sí, jo crec que a partir de dilluns... Mourinho, no. Sembla que sí, però... Sí.
Això és com quan estàs enganxat a una sèrie no et poden fer esperar una setmana. Ara, dilluns necessitem el proper capítol.
Jo ara, més enllà de Mourinho, que sí, que està bé, el que vull sentir és la pròxima roda de premsa d'Arbeloa, perquè jo crec que ahir l'agafen calent.
Demà.
Sí.
No? L'agafa que Mbappé feia 10 minuts que havia parlat, ningú el va poder avisar o ningú es va assabentar.
És que el que passa aquí a Madrid és molt heavy, però ja no tant pel contingut, sinó per l'efecte sorpresa. És que no s'esperava...
Sí.
És que no s'esperava la bufetada de Rüdiger a Carrera, sorpresa. No s'esperava ni molt menys la doble parella que acaben fer de Valverde a l'hospital que confirma Marca. No, ningú esperava, després de 10 anys, una roda de premsa davant dels mitjans de Florentino Pérez. Sembla ser que no va agradar al club com va quedar aquella roda de premsa. 24 hores després, entrevista amb Pedrerol a la Sexta, i el que ningú s'esperava de tot el que ha passat a les darreres setmanes és la traïció, entre cometes, de Kylian Mbappé a Arbeloa en el dia d'ahir.
Us poso en antecedents pels que, com el Sergi Soler, dormíeu ahir nit.
Després del partit, eh?
Ja.
El
Madrid va guanyar l'Oviedo per 2-0 en un partit absolutament intranscendent. Mbappé no va ser titular, va entrar al minut 70, es va endur una senyora xiulada, jo diria que més que justificada, i en acabat va passar tot això.
Estoy bien, estoy muy bien, 100%. No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
Pero tú tenías un feeling especial con Xavi Alonso.
Ah, gran relación con él. Es un seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
Si queréis me ponéis la zona mixta de Kylian y entre todos la comentamos.
Hemos empezado bien la temporada y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Yo tengo la sensación que hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido.
Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
Aquesta última és de Pichichi, d'Arbeloa, que estava responent en directe a tot el que li deien que havia dit Mbappé d'ell.
Habitualment, oi, David, normalment els jugadors del Madrid en Lliga no parlen. És a dir, Mbappé va decidir que ell volia fer una excepció respecte a aquesta norma.
Mira, ahir vaig sentir a la COPE que de 36 jornades hi ha hagut jugador a la zona mixta, que és on va sortir Mbappé, en 14. És a dir, no és que sigui inèdit,
no,
però normalment no.
Mm. Jo he preguntat avui, m'han dit que es va dutxar rapidíssim.
Home, no.
De cop i volta vam veure la gent de les ràdios que s'aturava o les televisions, ja va sorprendre, i s'imaginava tothom que faria un parell de declaracions per les teles i marxaria, però no, va ser el propi Kylian Mbappé qui va demanar també aturar-se a les ràdios, i és quan va fotre la rajada, és a dir, una cosa premeditada i estudiada del clan Mbappé, a més, que no se n'oblidi ningú de la imatge de la mare de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, partint-se la caja quan estava tot l'estadi xiulant Kylian Mbappé. Faisa la mare que no... Sí, però...
Ell surt al camp enmig d'una xiulada i somriu. A mi em va recordar una mica Isabel Pantoja, allò de dientes, dientes, però... Vaja, jo crec que
són ganes de burxar. Si t'estan xiulant, entenc que no t'agradi, a ningú li agrada que li xiulin, que el xiulin, però és igual, vull dir, riure...
Això com... va amb l'actitud de les últimes setmanes d'en Mbappé, no?
Totalment,
que sembla que estigui com en un altre món.
En tot cas, és veritat que Arbeló en les últimes rodes de premsa ha deixat anar el que a Madrid en dirien xinites contra Mbappé sense esmentar-lo. Un dia va dir que el Madrid no s'havia construït amb jugadors que van amb smoking i que no es volen tacar la samarreta. Dissabte passat, abans del Clàssic, va insinuar que Mbappé s'havia esborrat del Clàssic veient que no seria titular, però...
Que és veritat.
Bé, és el que diuen tota la gent que controla la informació del vestidor del Madrid. Dit això, que podria explicar la reacció d'Mbappé, jo crec que ahir Mbappé no toca vores i el deixa, ho he dit a l'entrada, per mi el deixa pitjor a ell que a qui vol criticar, perquè vaja, són perquè una colla de punyalades contra un cadàver.
Sí, exacte, que és que ho fa contra el feble, contra un entrenador que li queden dues jornades i que no sé ben bé què guanya Mbappé. Jo crec que li deu tenir guardades d'algunes quantes.
Bé, home, com ell
el se sap... La frase de l'smoking que va dir Arbeloa, evidentment, anava per ell, i jo crec que, i sospito, que el sortir ahir, perquè van sortir primer Bellingham i Carvajal, i a ell li va deixar solet d'aquello per a la benvinguda del Bernabéu. I crec que a ell, bueno, és evident que l'ha sentat molt malament, però té molt poc estil. Molt poc estil.
Sí, i no el traguen, aquí a Madrid. O sigui, el madridisme no traga Kylian Mbappé.
Home, no m'estranya.
Seria el resum, és a dir, no és una crítica tan esportiva com personal i de comportament. O sigui, aquí la sensació és que sí, és molt bo... A lo millor és casualitat que quan no estava Mbappé nosaltres guanyàvem Champions, ara que estàs tu aquí no la guanyem, però sobretot empipa el tarannà del jugador, la recuperació de les seves lesions a París, un dia a Roma, un altre dia per qualsevol ciutat d'Itàlia, després penja la foto del clàssic amb 2-0 al marcador... filtra a França que es van equivocar els serveis mèdics del Madrid de genoll. És a dir, és que no el traguen. Jo crec que és un problema de que va arribar, que no el tragaven pel fet que va deixar plantat el Madrid una temporada abans de que signés el contracte amb el conjunt blanc, i és un jugador que tindrà que treballar moltíssim per guanyar-se el cor del madridisme, perquè amb 40 i 50 gols en dues temporades, repeteixo, no traguen Kylian Mbappé.
Sí, però l'estat d'ànim de l'afició respecte a Mbappé, quan es guanyi, segurament variarà.
Esto lo puedo cambiar.
Sí, però és que segurament té raó, Vull dir que si el Madrid guanya la Champions i Mbappé és decisiu, això, vull dir que si els va plantar o no els va plantar, s'oblida ràpid. Una altra cosa, a mi em sembla bastant més preocupant, és si el vestidor està integrat o no està integrat, i si el vestidor el traguen o no, fent servir l'expressió...
Està integrat o hi ha...
Desintegradíssim.
Hi ha una guerra de... No. La pregunta és si és un cos estrany,
que no és ell sol,
o que hi ha una guerra de guerrilles.
Exacte, que és el que fa més la sensació.
Que ha mort arribada a Mourinho, això, no, jo crec que no s'aixeca. Perquè jugadors que es peguin, vale, poden dir que sí, que això passa cada any, que ha passat tots els vestuaris del món, però a mi em sembla que el d'aquest any és exagerat. I és evident que també que en aquestes guerra creuada declaracions, aquí també hi ha el tema Vinícius Mbappé, que és evident que tampoc no... Jo no diria que no es traguen, però que tampoc no hi ha feeling. I al final, perquè l'equip tiri endavant i per guanyar títols, ha d'haver-hi feeling. Hi ha el de Carreras i Rüdiger, hi ha el de Tchouaméni i Valverde dos dies seguits.
I que hi ha mar de fons a la seva...
Però que el Carvajal millor marxarà. Sí. Però vull que d'aquest any també arreglar tot.
Mira,
això...
Em recorda una mica... Recordeu Samuel Eto'o quan va aparèixer a Vilafranca? I, evidentment, ell parlava de companys, però també de l'entrenador, del que li permetien, en aquell cas, a Ronaldinho. I aquí, una frase d'en Mbappé, que també jo surto a dir el que vull dir, perquè d'altres, el que pensen, ho haig de saber per la premsa. I aquí estava referència a companys de vestidor.
Sí, sí. clarament...
Que no sé
si... És veritat que aquestes paraules d'Mbappé són 24 hores després de que públicament el seu president Florentino Pérez digui que el millor jugador de l'equip és Kylian Mbappé. Mira, no va dir ni Vinícius però, ni Courtois, va dir Kylian Mbappé. Això,
però amb les declaracions d'ahir, Mbappé també li fot
és que,
un bon calbó de Florentino.
És que hi ha una part...
L'està culpant de la destitució
no,
de Xavi.
Totalment. Hi ha una part que no, hem escoltat...
És un boomerang entre tot.
Hi ha una part que no hem escoltat després a la part de la compareixença amb ràdios en què ell diu que Florentino Pérez és el millor president del món mundial. I jo t'anava a preguntar, David, això, perquè com a l'Oriol i com al Sergi, a mi... dir que la destitució de Xavi Alonso ha estat un error, que és el que diu, perquè diu a la primera part de la temporada érem un equip estructurat i després no, casa poc amb dir que Florentino és el millor president de la història. Jo això no, és una, l'única part del discurs d'Mbappé que no acabo de lligar.
Ja ho va dir, en el moment que fan fora Xavi Alonso, Kylian Mbappé, crec que va ser en França, ja va dir que era una pena, que pensava que Xavi Alonso era un tècnic idoni pel Real Madrid. No va ser tan contundent com en el dia d'ahir, però ja ho va dir. Això és un tema de posicionar-se. Vinícius era anti-Xavi Alonso i pro-Arbeloa, i Kylian Mbappé era molt pro-Xavi Alonso i bastant anti-Arbeloa. El club va decidir en el seu dia fotre fora Xavi Alonso per no empipar Vinícius, i ara segurament faran fora Arbeloa, ja no tant per aquesta enganxada amb Mbappé, sinó per un tema numèric, però és evident que el tècnic de la propera temporada, si no surt cap de les estrelles del Madrid, tindràs que ser un tècnic molt... de consens per intentar establir relacions al vestidor, i estic amb l'Uri. Jo no sé si Mourinho és la persona dient, però és l'única persona que ha gaudit de la confiança de Florentino a la darrera dècada.
És que, Biogema, és que no sé si hi ha una persona dient, perquè hem vist el Madrid en moltes situacions arreglar un desgavell encertant-la amb l'entrenador, però és que ara no és només l'entrenador, és que has de posar d'acord aquesta olla de grills que és el vestidor.
Jo tampoc estic segura si això té arreglo. Lo que sí que estic segura és que Mourinho mai pot ser la solució. Mai. És ficar un piròman en un incendi. O sea, jo és que no sé si és que no es recorden a Madrid... bueno, és el Bulix que va muntar. Sí. És un personatge absolutament tòxic. Tòxic. I això, en l'ambient que ja hi ha, jo no entenc com se li pot ocorrir que és una bona idea.
Al marge que futbolísticament no se li ha passat l'arròs. Ah. Sí, Mourinho ja no està per competir amb Maresca, no Artetes i companys.
Ha arribat un punt que fins i tot pels que ens interessa el joc és secundari. És a dir, ara el Madrid té un problema sociològic dins el vestidor. Després ja resoldrà, resoldrà com juga.
Però ara que recordàveu el tema d'Eto i Ronaldinho, si la solució és la mateixa que del 2008. Fitxar un entrenador i que decideixi l'entrenador donar-li les claus al vestidor i que faci el que vulgui.
Ja. I aquest era Xavi Alonso.
I que parli a qui vulgui.
Però Xavi Alonso però, volia compte, fer treballar no, i entrenar.
Compte, no és el mateix càrrega i li reconec.
Ronaldinho i Deco?
Sí, però...
Van sortir dos i no van sortir tres perquè...
Ronaldinho i Deco estaven claríssimament de baixada, jo crec que no. Vinícius i Mbappé no estan de baixada en les seves carreres. És a dir... que tu, entrenador, qui sigui, Mourinho, qui sigui, arribis i diguis, per exemple, que seria molt raonable, després de sentir Mbappé ahir, tu arribada aquí d'entrenador i dir, jo, aquest tio, el meu hosti, jo no el vull. Tu creus que et vendran Mbappé o Vinícius?
Jo crec que no. Ah. No tens a ningú al mercat.
Són dos jugadors que et pagarien molts diners, eh?
Ja, no hi ha ningú al mercat de la qualitat de Mbappé i Vinícius per menys diners... que de Mbappé i Vinícius. O sea, és impossible. Impossible.
Bueno, poden ser dos jugadors no tan brillants, però que facin molt més rendiment.
No
però més enllà d'una qüestió de qualitat... És
o
que
almenys
escoltant,
no ara. Escoltant... Vamos, seria una sorpresa mayúscula que Florentino ara mateix decideix...
Ah, a mitjana Vinícius el volien vendre.
Escolta, no Florentino Pérez l'altre dia... no queda cap dubte que Mbappé és intocable i que Vinícius, si rebaixa les pretensions, que és l'hòstia que li fot l'altre dia de és un bon jugador, si Vinícius baixa del burro, també el vol.
Clar, però Vinícius, mira, Vinícius, que li queda un any de contracte, és la solució més fàcil.
Això sí.
Si no renova, vendre'l aquest estiu i s'ha acabat això... Bé, s'ha acabat el problema o no, perquè és que el problema no són només Mbappé i Vinícius, no. Ja ho hem vist,
que
és el que deies abans tu, que és una guerra entre diversos fronts dins del vestidor. Si no és un jugador i un altre, per cert, que Mbappé Mbappé i Florentino, segons explica el company José Félix Díaz, que està bastant ben informat, si jo no m'equivoco, el diari es tenen prevista una trobada avui mateix. Vull dir que davant de les paraules de...
Mira, l'altre dia Florentino que va dir que ell no parlava amb els jugadors, entre altres mentides, que ell no parlava mai amb els jugadors.
Tu pots mantenir una certa distància com a president, però ha d'arribar un punt que has de cridar l'alto.
Fins ara que sapiguem, després de lo del show de Tchouaméni i Valverde, tampoc va intervenir. Ell està molt ocupat en les seves coses. Que les seves coses són que el tal Enrique Riquelme, el senyor de l'accent mexicà, no li toque els seus negocis.
Florentino no va parlar amb Tchouaméni Camavinga després de l'incident. Amb Tchouaméni i Valverde.
Que sapiguem, no.
Bé, el comunicat del Madrid deia que havien parlat amb l'instructor de l'expedient, que no vam saber qui era.
Van tenir una trobada amb José Ángel Sánchez.
No m'imagino...
Però Florentino, ell va dir que no.
Prenent notes allà. Le arreó un puñetazo. En fi, Roger Busa, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Mbappé va tenir per Arbeloa, però va deixar un parell de coses interessants més dites en la seva locució.
Sí, com dèieu, va ser ell qui va voler sortir a la zona mixta després del que havia passat aquests dies i també durant el partit, segons ell, per donar la cara i aclarir les coses.
No, porque yo prefiero hablar aquí. Yo sé que hay mucha gente que no hablan y yo tengo que mirar la prensa para saber lo que piensan. O sea, al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil, ¿no? Es más claro.
Hi ha un destinatari en concret, David, d'aquesta frase?
Jo crec que es parla molt de topos aquí a Madrid últimament i jo crec que fa al·lusió que hi ha gent que no parla davant els mitjans però li filtra coses als mitjans que estan deixant en mal lloc a Kylian Mbappé a les darreres setmanes.
Mira, ahir ja no calen topos. Surt a les teles i després a les ràdios. Què topos? No, de què parles?
No cal que ningú expliqui que hi ha un problema entre l'entrenador i l'estrella.
Però en això ell... Jo discrepo absolutament del to, del contingut, però en això, com a mínim, hi posa la cara. Jo penso això.
Sí.
I pot tenir raó, o segur que té raó, perquè ell deu pensar... El que pensa aquest no li he sentit dir mai en públic, però ho veig escrit aquí i aquí.
Però que el problema que es van empenyar des del primer dia, que el problema és que havia un top o que hi havia un top o què, que és, aquest no és el problema. El problema és que tenen allà una jaula de grillos.
Sí.
No un topo, sinó una jaula de grillos.
Totalment. Què més, Roger?
No, i després, un tema del qual se n'ha parlat molt, que és del viatge a Itàlia, a Sardenya, amb la seva parella, fotos sopant i voltant per allà dies abans del Clàssic, i mentre es recuperava de la seva lesió, doncs davant d'això, Mbappé diu que ell tenia permís del club per marxar fora d'Espanya.
La verdad que la cosa de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Yo pienso que no fue el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Yo no entendí lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Yo pienso que para un futbolista no hay siempre que entender, hay que aceptar y ir adelante y pasar y cambiar la situación, porque yo pienso que puedo cambiar esta situación fácil.
El tema no és tenir permís o no tenir permís.
És fer-ho.
El tema és que amb el Madrid hem perdut la Lliga i tal com està, anar-te'n allà amb un iot, com si estiguessis de vacances.
Sí.
Eren imatges del mes de juliol.
Això mateix, la imatge del iot assegut en els peuets allà, és d'aquella de però què fas, tio, què fas? I això, si ell... I creiem o pensaven que Mbappé era un tio llest. O sea, no le tenim per tonto. És a dir, que pots sortir, que et faran fotos, i fins i tot hi ha la sensació de que, lluny d'amagar-se, les fotos semblen un posat robat de les de la revista Hola.
Sí,
d'aquello que fas que estàs mirant per un altre lloc, però saps que t'estan fent la foto.
Almenys, si va cobrar, encara...
I després sortir amb... Bueno, ¿y qué sabéis lo que yo he hecho en...? Pues claro que lo sabemos. Si t'hem vist allà en les preguets.
És que ell va tenir una semi enganxada amb un periodista que li deia... Tu has estat de vacances.
Sí, de remarca, sí.
I ell li deia... Tu no saps si jo m'he estat recuperant allà al marge d'estar a la platja i els pauets i el sopar. Bueno, això pot ser. Això no podem dir el contrari, però en tot cas la imatge el mata... I vaja, jo si fos company seu pensaria, aquest tio no té cap mena de compromís amb el que està passant aquí.
Clar, probablement hi ha companys seus que farien exactament el mateix, el que passa que no són tan seguits per la premsa, però el que
però
tu has de vigilar...
Saber,
exacte,
Mbappé,
exacte, tu has de saber que tu allò no pots fer perquè en el teu cas se sabrà tot. O vigilar més en que no se sàpiga. Pots, no sé, potser això, unes vacances més modestes, més íntimes, que no pas a llocs públics on constantment et faran vídeos i fotos.
Anava a dir que... Vaja, jo hauria pensat fins a sentir-lo ahir que Mbappé se'n guardarà prou de tornar a fer el mateix, però jo crec que avui crec tornaria que farà... a fer...
Porta rient una setmana.
Sí, sí, la veritat és que... Vaja, jo no sé qui ho ha dit abans, jo el tenia per una persona més intel·ligent... Sí.
De aquí, Jordi, tothom tenia la sensació, com tu bé deies, que és un tio molt llest, que té un gran equip d'assessors, però després de les darreres setmanes, aquí tothom ja posa en dubte que sigui tan llest com pensàvem a principi de temporada, perquè és molt complicat fotre la pota tantes vegades en tan poc temps com Kylian Mbappé, que no encerta ni una.
Jo crec que sí que és, però hi ha una cosa que és la intel·ligència emocional, i aquesta no té ninguna. Cap d'intel·ligència emocional. Sàpiguer a on ets, al club d'on estàs, entendre el moment en el que està el teu equip i que tu no te pots anar amb els peuets a un jot, totes aquestes... Sortir de l'entrenament rienta i tornar al dia següent rienta també, és d'això de però què fas, tio?
El típic cas de futbolista que viu una bombolla i li reïsca absolutament tot.
Però no ho semblava, jo insisteixo, no tenia aquesta sensació.
Però et diré més que Van posa la persona, el seu individu, per davant de l'equip, clarament, sí, perquè després de sentir ahir Mbappé, jo me'l penso clarament de l'Instagram que va fer amb el 2-0 perdent i l'Ala Madrid, perquè en aquell moment vaig pensar, arribes tard, ja no el facis. Però si ell realment estava enfadat perquè Arbeloa no el posava a l'11 titular i per això ja no va decidir directament fer-se'l lesionat...
Que, que jo vaig forçar per jugar a la Copa del Rei, després jo no hi soc i que ja hem eliminat ja amb un equip d'inferior categoria, no?
En fi, per saber una mica més d'aquest perfil que no coneixíem d'Mbappé, saludo al nostre home a París, el José Barroso. José, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Sí, muy bien.
A ver,
muy bien.
José, nos ha llamado la atención este Mbappé que hemos descubierto esta semana. ¿En París se le tenía por un futbolista conflictivo?
Bueno, lo que puedo decir es que no fue una sorpresa de nada que lo conocemos. Eso es Mbappé. Sinceramente, bueno, siempre fue una persona que a él le gusta controlar su comunicación, siempre, y también incluso con él, a veces contra el club. Es decir, que me recuerdo el año en que de su renovación con el PSG 2022, y unas semanas después de la firma hubo una publicidad del club, y bueno, ustedes recordáis cómo pasó en aquel tiempo, y que fue un lío, y bueno, hubo una publicidad para los abonos de la nueva temporada, y solo había Mbappé, y bueno, no había Messi, pero había Neymar y otras estrellas, otros, Di María, y bueno, Mbappé lo tomó muy mal y hizo una publicación en las redes sociales personales diciendo, bueno, no es el PSG de Mbappé, no estoy de acuerdo con esta publicidad. Unos días después de firmar una renovación. Es decir que eso no es nuevo para nosotros y no es una sorpresa. Y bueno, a decir que no busca conflicto, pero es como muchos, no le gusta la injusticia. Y él sí, cuando quiere hablar, lo hace. Y lo hace, no lo hace mucho, pero cuando tiene algo que decir, bueno, asume lo que dice, lo que piensa, y por eso va. Y ayer tenía la necesidad de enviar un mensaje y lo hizo.
Ayer claramente se enfrenta a su entrenador, que lo ha dejado en el banquillo y no lo disimula, sale y lo explica, que incluso va más allá de lo que probablemente le dijo el entrenador, por lo que luego explicó Arbeloa. De su tiempo en el PSG, ¿recuerdas enfrentamientos similares con otros técnicos?
Es una buena pregunta. Frente a un técnico no me recuerdo. Así como con una declaración tan clara, no me recuerdo, pero más con el club. Había con el no daba nombres, pero con el presidente muy claro, con el presidente del PSG, con Nasser, lo hizo varias veces, pero con un técnico no me recuerdo. Pero otra vez, cuando es que para él no es un problema hablar y crear un problema, lo que se puede parecer como crear un problema, si piensa que es para el bien del club. Parece un poco raro, pero en su opinión yo pienso que lo ve así. Nosotros podemos pensar que son intereses personales, pero yo sé que en el PSG hubo tiempos en que hizo cositas así de comunicación en que se creó líos, pero para Mbappé era una manera de decir, bueno, hay algo que no funciona y tenemos que avanzar, tenemos que ir juntos, y por eso yo tengo la responsabilidad de hacer, si me permite, esta mierda para que todos cambiemos.
José, termino. Habitualmente la prensa francesa, y en especial algunos medios como el tuyo, como el Equipo, se entera antes que la de Madrid de algunas preocupaciones, de algunas intenciones de Mbappé. ¿No le consta a nadie que estos movimientos de estos últimos días sean para forzar una salida ni nada parecido, ¿eh?
No, de nada. Veremos lo que pasa en el futuro, pero no hubo ni un signal de este uh-huh. tipo, y sinceramente sería realmente una gran sorpresa. Es decir, que todos sabemos que es el sueño de su vida de jugar en el Madrid, y bueno, la pregunta sería más de hacerla a Florentino o las filtraciones, que bueno, no sé, por el lado de Mbappé yo no oí nada de eso, pero otra vez también hay que decir que desde Francia se vemos como una pequeña injusticia, a pesar de todos sus defectos, claro, también en comunicación a veces, pero una injusticia de resumir el lío del Madrid actual de esta temporada a el problema de Mbappé, no, con, hombre, los pitos, no, no, las firmas.
No, preocupes, no, no te preocupes, no, que no es solo Mbappé.
Si acaso él lo ha terminado, pero sí. el lío...
Él está poniendo la guinda.
El lío empezó con Vinicius y hasta hoy. Al José Barroso, donant-nos detalls de com era i, per tant, com és Mbappé en el funcionament del vestidor. José, gràcies, un abrazo.
Un abrazo, chao. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc
amb calma, passant els dies... Això que li he preguntat al Barroso, jo fa dies que ho penso, però no té cap base, perquè tothom em diu que no. Des que vaig començar a veure amb les vacances, descollonant-se amb les hòsties al vestidor, ahir rient quan l'estaven xiulant, i ja la traca final, jo pensava, això només ho pot fer algú que vol que el facin fora.
Jo...
O que se sent intocable.
Sí, se sent intocable, i que ell sent també que Arbeloa no és el seu entrenador, que le treuran fora en dues setmanes, i que, bueno, pues ell té una sobrecàrrega.
Ara, ell l'any que ve té una revalida ja important, eh?
Sí, home, sí, clar.
Aquest any ja no fa res. Pues això,
ara, també és veritat...
Tercer any de contracte serà, eh?
És veritat,
se li tiraran a sobre els dos mesos,
És veritat que ell té una sortida que és el Mundial. Ja sé que els madridistes...
Si pot guanyar la pilota d'or,
no,
si guanya el Mundial, per exemple.
Ho dic perquè si tu guanyes el Mundial en França, que seria el segon de tres, tu tornes aquí i ja et poden dir...
Et xiularan més.
Doncs va, el poden xiular tot el que vulguis. El poden xiular tot el que vulguis, però ell tornarà investit de... Jo guanyo, els que no guanyeu sou vosaltres. Això, vaja, fins i tot no tenint la golatria d'Mbappé, és un plantejament raonable.
Abans, el que es diria aquí, a Madrid es diria que és que en França estàs compromès i amb el Madrid no.
En fi.
Sí, però si després tampoc li posen els mimbres, que es diuen castellà, futbolístics, amb un bon entrenador i una bona filosofia de futbol, com la que jo crec que amb temps hagués tingut amb Xavi Alonso, la Mourinho, és que és el que dèiem. Mourinho ja no és el de fa 15 anys. I el de fa 15 anys tampoc era un hàbitat futbolístic de primer nivell en el sentit de filosofia,
Ha dit Mourinho i ha encantat Bingo Rugger-Busà. Mourinho fa dies que és entrenador del Benfica, però parla en clau Madrid. Què ha dit avui l'entrenador del Benfica?
Mira, doncs d'entrada li han preguntat pel que va passar ahir entre Arbeloa i Mbappé. Diu Mourinho que li sap greu, bàsicament perquè ell és amic d'Arbeloa.
Mi duele, porque... Es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
Bé, i més... Descartaríem, no, Carvelo, a seguir el segon de Mourinho, ja.
Ara sí, ah? Sí.
Sí.
Sí?
Ahí, sí.
Ah, clar, sí, sí.
Fins ahir jo passava que el millor, però ara
és una, és una... És un escenari meravellós, si no, no se m'ho hi ha acudit.
Jo no ho hagués descartat, ara sí.
Ell no, però Caranca queda a prop, eh? Està a la Federació Espanyola i tampoc sembla que tingui una gran empresa
però, entre mans. Però no sé si Mbappé ha acabat de calcular que, òbviament, Arbeloa li traspassarà tota la informació a Mourinho.
Ja, però...
I que... Home, tampoc fa falta
informació,
eh? Que vull dir que... El que esté un poc en nom.
Però el que vull dir és que Mourinho ja entrarà al vestidor pensant que és un jugador...
Que tu creus que no, sí. No ho sap? Promès.
Sí, però...
Bé. Sí, però és el bo.
Clar.
Sí, tu, és el bo. Sí,
segones
sí,
de primeres sí, no et pot posar contra... Clar.
És que Mourinho vindrà a Madrid amb força, però no tota la força. Clar. És a dir, Mourinho no és idiota i sap perfectament que per Florentino la pedra angular del projecte es diu Kylian Mbappé.
Tu li donaràs les claus del vestidor a Mourinho, però no totes les claus. És a dir, no crec que li doni les claus de carregar-se Mbappé. Què més diu el Bodan Mourinho?
Més preguntes sobre aquesta possibilitat, la d'entrenar al Madrid. Avui, el que ha explicat, la novetat és que diu que ja ha rebut l'oferta de renovació del Benfica, però que no decidirà fins diumenge, que és quan s'acaba la Lliga Portuguesa.
Té proposta de renovació del Benfica.
He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres, el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
Só vou fazer-ho, eu diria, domingo.
Diumenge és quan decidirà la Lliga Portuguesa, l'última jornada és demà.
Demà, últim partit.
I per cert, el Benfica ho té molt complicat per classificar-se per la Champions, un èxit més del geni de Setúbal. És de Setúbal, oi?
Sí. Sí, sí.
I hi ha una cosa també que em crida molt l'atenció, que és aquest relat que intenta imposar el Madrid de que Mourinho va tenir èxit al Madrid i que va ser ell el que va començar la...
El relat és el de Florentino, que
ho va dir, a la roda de premsa.
És flipante, és flipante. Sí, sí. És com a dir
que
Koeman té el mèrit de lo que està fent Flick, perquè com va ser Koeman el que va posar a Pedri, pues el mèrit és de Koeman.
Bueno, una mica... No li neguem els mèrits a Koeman i a Xavi.
Però si no estic dient que no tenga mèrit, però és com a dir que lo que està fent Flick...
A ell els mèrits que li imputen són de demolició, no és de construcció.
El Mourinho, el gran què que té, clar, que arriba després que... de les sis copes, bueno, després del triplet, és que tensa la corda i crea la maranya.
Això
mateix. Clar, la maranya amb un Madrid és que flipant. Està encendiat totalment, home, no crec.
Mira,
que sigui el més adient.
Ja porto setmanes
dient
cuidado con la pregunta de què més pot passar, que us ho vaig dir el divendres passat, perquè passen coses tota l'estona. Però és que a sobre el que passarà és que ve Mourinho. O sea, socorro.
Començo a percebre...
I Florentino guanyarà les eleccions.
Socorro.
Per l'Arcel, la meva notícia, aquesta.
Sí. Ja.
Començo a percebre certa desesperació. David, David, si tu fossis al Barça, qui fitxaries abans, Mbappé o Vinícius?
Vinícius.
Salta la sorpresa. David, abraçada, gràcies i a continuar gaudint.
Adéu.
Roger, gràcies.
Adéu.
Doncs ja tenim un vot per Vinícius, aquesta no l'havia vista venir. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda,
com
esteu? I
la nostra audiència, què diu?
Doncs mira, la nostra audiència ho té bastant clar, perquè el resultat és força contundent. Hi ha un 68% que aposta per Mbappé, un 32% per Vinícius, 68 a 32.
Per tant, és una proporció de 2 a 1. De cada 3, 2 sí. Fitxarien Mbappé. Jo, tot i el paperot de l'última setmana, voto Mbappé.
Jo no tindria cap mena de dubte. Però cap.
Mbappé?
Ai, tant, sí.
Sí, tothom a la taula.
Però mil vegades abans.
Jo fitxaria abans Mbappé.
Pues sembla una mica agafe.
També és veritat. Bé, jo fitxaria
també
abans.
També és veritat que aquí fa 11 anys que no guanyem la Champions, no li podríem imputar a ell directament.
Jo fitxaria Mbappé perquè un personatge com Vinícius jo no el voldria mai a la meva plantilla, diríem, però futbolísticament al Barça crec que li quadraria més Vinícius que Mbappé.
Tot i que Mbappé, en el lloc de Rafinha, igual ho faria bé, també.
Però i Vinícius?
Jo crec que em quedaria amb Mbappé, fins i tot en això. En tot cas, estem, i permeteu-me l'expressió...
En espais reduïts, què és millor?
Esteu... Sucant part...
És que se'ns està a punt d'acabar la fleca. Estava pensant que, ja m'entendreu l'expressió, un és massa llest i l'altre massa tonto, des del meu punt de vista. Sònia, què diu la nostra audiència?
El Jordi Duran diu... De les preguntes més difícils que heu fet aquesta temporada...
Ah, és bona, Oriol, la pregunta? No. No la qualificaríem
de bona. A mi m'agraden quan em fan pensar. Clar, i com que ho he tingut tan clar des del minut zero...
Fora, doncs no és bona.
Però és bona.
Però deixaré una a veure si aquesta la penses. Qui fitxaries abans pel Barça? Mbappé o Dembélé? Pensa tu. Segueix, Sònia.
És que aquesta era la pregunta que volia fer la Sònia. Sí.
Diu el Jordi, de les preguntes més difícils, partint que de la base que no en vull cap dels dos, veient el caràcter d'un i l'altre, em quedaria amb Vinícius. No? Perquè a Vini, diu, se'l pot guiar, fins ara ningú ho ha fet bé, però és més fàcil que no pas fer...
No, sembla molt dòcil,
No, però el Jordi diu que no ha trobat la persona adequada per fer-ho. Ara, que si la troben, doncs ho podrà aconseguir. En canvi, l'ego d'Mbappé en un equip és molt difícil d'encabir. El Damià diu, Mbappé és molt millor jugador i bastant més culte, diu ell, que Vinícius, que al pobre li falta un bull. De tota manera, no fa cap falta que vinguin, sincerament. Mbappé suposo que forçarà la sortida aquest estiu i Vinícius potser pagarà part de l'estadi també si l'Aràbia el vol. El Biel diu, imagino que l'opció cap no hi és, és clar, a propòsit, clar, perquè voleu que juguem.
Eliminem el joc, clar.
Això és el que diu el Biel. Diu, bé, doncs si he de jugar, si jo fos president del Barça i algú em posés una pistola al cap i m'obligués a fitxar-ne un, triaria Mbappé. Qualsevol dels dos seria desastrós per a l'actual projecte, però Mbappé em sembla una mica millor. L'Alfonso diu, Mbappé clarament és més bon jugador en totes les facetes del joc, però necessita un entorn i sobretot un entrenador que el motivi i el mantingui centrat. Al Madrid no l'ha trobat, potser Hansi Flick pot ser aquest entrenador, qui sap. El Dani diu, a Marcus Rashford, cada vegada el veig millor, més integrat i més compromès, i per 30 milions és un regal caigut del cel. I el JB05 diu, a cap dels dos ni que me'l regalin.
Doncs la nostra audiència ho té força clar. De fet, aquí a la taula també hi ha hagut majoria embapista. S'ha escapat de la massa de l'opinió generalitzada el David Sánchez, que fitxaria Vinícius. Tutora, fins ara.
Adéu.
Farem una pausa i precisament...
No ha contestat a la pregunta. Dembélé o...
Aquesta és bona, eh?
Estic pensant encara, eh?
Encara la penses?
Aquest Dembélé d'avui és molt diferent que va marxar del Barça.
Sí, per això.
Però tampoc no em sembla tan determinant com la gent diu. Crec que el tema Dembélé s'està exagerant perquè està jugant amb un equip que és campió d'Europa i pot guanyar la segona Champions.
D'acord, però imagina't-el...
Estic pensant, encara no respon.
T'has d'imaginar el context Barça actual... Quin dels dos et quadraria
ara, més? Tota la crisi
Mbappé guanya molts més partits.
La crisi del Madrid està fent que aflori l'hemeroteca triomfal de Joan Laporta, que un dia va dir que Dembélé era millor que Mbappé, que van pensar que era boig.
Visionari Laporta.
I el dia que va dir que Mbappé els generaria un gran problema al vestidor del Madrid i van pensar, sí, home, i ens agradaria. Doncs bingo a les dues pel president electe del Barça. Ara sí, una pausa amb entrepada tutupistes.
La tutoria. Pista número 2.
El nostre partit el van dirigir des de la banqueta un entrenador espanyol i un altre de neerlandès. Quin partit és?
Parlem d'un partit que van dirigir un entrenador espanyol i un holandès i que es va jugar a l'estat espanyol al segle XX. Un instant per la reflexió.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
Puja la bici, fes esport i guanya salut.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12 anys des de la confessió del president Pujol.
Com la venia, senyoria. Con
el... 6 mesos de judici a tota una família.
Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
I més de 250 testimonis.
Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
Una animadversión personal, eso es cierto.
30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La tutoria, pista número 3.
Estem parlant d'un partit que es va disputar en una última jornada de Lliga. Quin partit és?
Una última jornada de Lliga en un partit del segle XX jugat a l'estat espanyol, lògicament si és de Lliga, i que el van dirigir un entrenador espanyol i un holandès, i he sentit per aquí, ja està.
Que ho ha dit ja, no, enviat.
Tenia escrit, però volia esperar la tercera.
El Sergi Soler ha enviat.
Un senyor
i...
conegut a Lleida.
Un senyor... Ah, un senyor conegut a Lleida. Ja, molt bé. Doncs ara... Bé, el partit no el sé, però ja sé d'aquí parlem. Ara ho rematarem.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Gol! Gol!
De la segona meitat. Jo no sé si està per 20, per 25, per 15, per 50, per 60, per 70 anys, però Estuani que li fixin un davanter i acaba jugant. Estuani que juga aquesta segona meitat i una centrada des de la banda dreta. Estuani fa el que millor sap fer. Estuani fa un patapà! Que torna a posar el Girona.
Uruguayo de la meva vida, parafrasejant Camacho, cadascú té els referents que té. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda. Me'n vaig donar compte després, eh?
Iniesta de mi vida!
Per segon any consecutiu,
el salvarà...
El Girona se salva.
El salvarà... Bé, és la realitat.
És acollonant.
Ahir Estuani va fer el gol que empatava el partit, que estava perdent el Girona contra la Real Societat, van acabar empatant a un, i dilluns a Vallecas va fer el gol que empatava el partit, que el Girona estava perdent
el
cap
del... Encara és una jugada col·lectiva, i fica la cama, però el gol de Vallecas...
Sí, sí. El d'ahir és un molt bon gol i, Edu, deixa'm dir que el Girona, la segona part, va fer tot per guanyar el partit. El que passa és que, com diu sí. Mitchell, a les àrees només existeix Estuani.
Sí, clar, és que també hem de tenir en compte, perquè tampoc s'ha parlat molt, que el Girona està jugant aquests últims partits sense el seu davanter centre, Benat,
sí, sí.
I que el que havia de ser clar, però, suplent, Abel...
Ja, però no, clar, no pots pensar una plantilla que si se't lesiona sí, el davanter centre pugui fer un gol ningú.
Sí, sí, estic absolutament d'acord.
Tu has començat la temporada amb Benat, Estuani i Abel Ruiz.
Ruiz, en l'art del gol, és un jugador sota sospita. Un magnífic jugador, però...
Ha anat com ha anat.
I Estuani també ha estat molt lesionat. Fins que Estuani, de fet, ahir...
És que Estuani l'has de tenir per situacions com aquestes. És que és el millor jugador del Girona i per una qüestió d'edat, Mitchell no es pot plantejar que comenci d'inici. Ahir, de fet, al descans, quan va veure que sortia... Se us tallava la respiració, que l'haurà de canviar abans que acabi el partit.
Jo el Metropolitano no faig jugar ni un minut, eh?
Clar, és que està amenaçat, eh? Té quatre targetes, a més.
Clar.
Per això i per la lesió.
Sí, a més, Estuani té un idili amb els colzes i les topades extemporànies. I jo, tens raó que...
És que ha jugat tan poc, perdona, Uri, que porta quatre targetes. És a dir, que déu-n'hi-do la ràtio de targetes que li ensenyen. I ho van dir allà també a la transmissió, que evidentment amb aquestes quatre targetes seure el dia de l'Elx, el dia de l'Atlètic Madrid, que ni tan sols hi vagi, perquè el partit important, ara us ho explicarà tot després en Sergi Andreu, les opcions que hi ha, però vaja, guardar-lo pel dia de l'Elx.
Però abans ho deia el Costa, l'Atlético de baixes, potser sumeu
vuit
inesperadament,
baixes.
Metropolitano.
Sí?
Té baixes, però davant poden jugar